L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure parlem de persones, entre cometes, amb mala hòstia tot el dia. Tessa Vila, psicòloga, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Tu t'has especialitzat gairebé en la mala hòstia com a psicòloga.
Bueno, jo veia que a la consulta hi havia doncs, aquest patró, no?, molt latent amb tots els pacients, i llavors vaig dir, necessito fer un programa com a especialitzat perquè es viu molt des del malestar, tant ells com la resta de la gent que conviu amb ells. No?
Ets una psicòloga jove.
No? Bueno, sí, bé, no ho sé.
Nosaltres, clar, aquí al programa tradicionalment hem parlat de gent enfadada, de gent crispada, però ja cada cop hi ha més psicòlogues joves que no teniu pèls a la llengua, que aneu directes al gra, no? Fa poc ens acompanyava Alba Cardalda, que és un best-seller, el seu llibre que es titula Com engegar la merda de forma educada.
Exacte.
I ens deia, bé, és que això, així pensem. Ella deia, així pensem i així ho he escrit. Tu també.
Sí, clar, jo pensava, com arribo amb aquest perfil de gent, no?, que són gent que a vegades estan molt crispats doncs, per X motius, que després suposo que en parlarem. I llavors, si ho pensem des de la part de regulació emocional, no?, des d'aquests conceptes, la gent es perd més. En canvi, si tu li dius, tens mala hòstia? Doncs vine, que ho gestionem.
S'entén, no?, de seguida.
Exacte. Que és aquesta part de sentir-te tot el dia irritat, no?, que ets el típic rondinaire, el pitufo grunyón, que dic jo a vegades a la consulta.
Sí, o sigui, és gent que tu dius que té mal geni, mal humor, mala intenció, un estat constant d'enuig, que d'altra banda, el que ens diferenciaria és tenir-lo puntualment aquest estat, i nosaltres avui enfatitzem d'entrada les persones que tot el dia estan així.
Exacte. És a dir, podem trobar tant com un tret, no?, que seria des d'una tendència, aquesta persona sempre ha sigut un rondinaire, tota la vida, no? Per exemple, imaginem-nos un avi, no?, que és el rondinaire, i tothom ja el té com el que diu coses fora de lloc i que tot el dia es queixa i ho troba tot fatal. Des de persones que estan en un moment vital determinat, per una situació d'estrès, per un dol, pel que sigui, i que llavors, doncs, estan més crispats i ho troben això, no?, estan irritables. I llavors a la consulta, doncs, bueno, has de fer com l'anàlisi bé per veure si és més un tret o una situació d'estat.
Perquè, aleshores, quan és un problema? Quan és un símptoma que alguna cosa no va bé?
Clar, el problema és a dir, la ira ben gestionada és estupenda i fantàstica, superadaptativa, la necessitem, és una emoció bàsica de les primitives, no? Quan diem, per exemple, m'he posat com una mona, no? O s'ha posat com una fiera, és perquè ens connecta molt amb els animals, i si tu, qualsevol persona del planeta, la veus enfadada, no cal que parli, no? Tot i que amb l'idioma no ens entenguem, ja veus per la conducta, és una emoció molt primitiva. Però què passa? Que mal gestionada ens porta a tindre conductes de fora de control, d'impulsivitat, d'agressivitat, no?, d'aïllament, i llavors aquí és quan és disfuncional, que m'afecta en els àmbits de la meva vida. I és quan venen a la consulta dient-te, sisplau, ajuda'm, estic desesperat, no paro de petar, i la meva dona m'està a punt de deixar, o estic a punt de perdre la feina, o el que sigui, no?
Sí, això quan ho viuen en primera persona, però què passa quan ho vivim nosaltres al nostre voltant, quan identifiquem al nostre voltant, a la feina, amb la família, al nostre entorn, aquestes persones que estan tot el dia, crònicament, en un estat d'enuig, de mal geni, de mal humor, crispades. A més no se n'adonen, perquè, esclar, si els hi dius encara s'enfaden més. Berta Meneses, Míriam Subirana, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingudes.
Gràcies.
Bé, què us sembla aquest, el llenguatge directe de la Tessa Vila?
Sí, entenc perfectament, perquè és un diagnòstic o una mena de fotografia de la realitat tal com passa, i molt més en aquest moment, d'això podem parlar després. Però quan tu eres receptor d'aquesta situació, aleshores, què eines disposes per a poder, sense posar més llenya al foc, podríem dir, sinó acollir i baixar inclús el nivell d'enuig o el nivell d'agressivitat que manifesten, no? Però tot depèn el receptor ha de tenir molt en compte és la comprensió de l'altre sense la involucració d'un. Un, si se sent atacat, aleshores reacciona. I sempre dic el mateix, no? O sigui, entre l'estímul, que pot ser molt negatiu, i la resposta, si hi ha una resposta totalment pegada a l'estímul, és a dir, una reacció, no funciona. Però si hi ha una acció, possiblement sí, perquè entre mitges hi ha consciència. I aleshores se t'ocorre, tens l'ocurrència de la paraula adequada, de baixar el volum, diguem, no? Però sense donar consells, tampoc. No te posis a donar consells perquè lo poses pitjor. És rebre, entendre i de quina manera la qualsevol cosa. Ens anem a donar un passeig, o sigui, vull dir, perquè el mateix pas, no?, de cada peu ja te allibera, perquè... És,
o sigui, però anar a fer un tomb amb la persona que sí, té, sí. Sí, amb la persona que dispara.
Sí, va, sí. O sigui, també podem dir, bueno, un moment, perquè ens centrem en respirar junts. Podria, hi ha moltes eines concretes que nosaltres anomenem els mitjans hàbils o opalles, sí. No? Però és necessari entendre de primeres que estigui cabrellat.
Val, ja tenim una primera clau, doncs, que ens pot ajudar a relacionar-nos amb una persona que, com diria la psicòloga Tessa Vila, està de mal hòstia tot el dia. Que, esclar, això s'acaba convertint, a vegades, en un tret de caràcter. O sigui, sí. La persona, però és que no se n'adona que així forja el seu caràcter, que és així, no?
Sí, a veure, jo diria aquí diverses coses. Una, que estic d'acord amb el tema de l'emoció primitiva. Aleshores, quan la persona treu aquest foc, aquesta passió, això que treu de dintre, el primer és no prendre-t'ho personalment. És algo que és la seva història, que segurament no sabem, o potser sí, que li genera aquest malestar. Segon, moltes vegades la persona que està en aquest estat de mala hòstia diu coses que després no se'n recorda haver dit, perquè les diu des d'un estat del cervell, per dir-ho així, primitiu i no conscient. Amb la qual cosa, si tu el dia següent li dius, escolta'm, això que em vas dir? Jo et vaig dir això, no? És a dir, la persona en aquell moment no és el moment de portar-li consciència perquè està en un altre espai cerebral, per dir-ho de manera emocional, primitiu. I el tercer aspecte que a mi m'ajuda és veure com un teatre. És a dir, ara en aquest li toca fer aquest paper, no? I és un actor, no? I això em dona un desaferrament, no? Un desapego, un desaferrament, i em permet connectar amb el sentit de l'humor en comptes de dramatitzar. Perquè, clar, si jo responc des del drama i des de la dramatització de que fixa't com m'estàs parlant i com t'atreveixes i m'estàs faltant el respecte, si vaig des d'aquí, doncs jo acabaré també amb mala hòstia. Clar, no es tracta de reprimir-ho, això. El que passa que vivim en una societat on se'ns ha ensenyat molt a ser diplomàtics. I aleshores, clar, de repent et surt aquesta bomba dintre perquè l'has estat aguantant molt temps.
Aquestes persones, Tessa Vila, que a les quals tu com a psicòloga tractes, m'imagino que veuen com els afecta els seus vincles més estrets, a les seves relacions. No?
Exacte.
Aquest, jo en diria això, ja més aviat tret de caràcter.
Exacte, com afecta a les àrees, no?, de la seva vida, des de la part relacional, com bé deies, no?, que al final a curt termini sembla que aconsegueixes el que vols, no?, perquè la gent fa el que tu vols i per tant tens aquesta sensació de dominància i de control de la situació, però per altra banda a llarg termini la gent s'aparta, llavors hi ha la sensació d'aïllament, no?, de soledat, etc. Després, a nivell econòmic o laboral, també influencia molt, perquè potser jo tinc un superior que ell em promocionaria, però degut a que no sé gestionar una reunió perquè perdo els nervis, doncs no em pot promocionar. O que no sé gestionar en equip, no? També això em pot afectar moltíssim. I, per tant, a la part econòmica també. Després, amb temes de salut física, que això es parla molt poc, però com que s'activa, bueno, un eix, no?, que és l'hipòfisi, bueno, hipotàlam, hipòfisi suprarrenal, que és que se'ns activen com la part del cortisol i de catecolamines, bueno, un tema X, això al final fa que també hi hagi temes de salut, d'hipertensió, cardiovasculars, hi ha gent que té migranyes constants, temes digestius, psicosomàtics, no?, que ens surten erupcions, és a dir, en el fons no compensa. A nivell de salut mental igual, òbviament.
Però hi deu haver uns quants infarts, també.
Clar, exacte, està molt unit, no? I hi ha aquell mite de la ira reprimida és millor, no?, que la ira explosiva, i no és cert, no? L'hem de poder cavalcar, no? Tots els autors en psicologia ara parlen molt de enfocar aquella ira, ajudar-nos de... L'ira al final té com dues funcions, no? O ens indica que hi ha alguna cosa que no va bé, hi ha un obstacle en una meta o en un objectiu meu, i després ens genera aquesta energia que si la utilitzem bé podem aconseguir moltes coses. El món ha canviat molt gràcies a que la gent s'ha enfadat. Hi ha moltes situacions socials que s'han canviat lleis, no? O, per exemple, Dalai Lama parlava molt de aquesta ira positiva i la ira destructiva, no?
Sí,
la ira...
aquí... Digues, perdona.
No, perdó, la ira positiva com enfocant-la a lluitar contra injustícies socials, canviar lleis...
Sí. En aquest aspecte vosaltres hi estaríeu d'acord? Miriam Sobirana i Berta Meneses, no? És a dir, que hi ha un aspecte positiu de la ira?
Sí, sí. Jo estava pensant quan... que si parlem del que arriba a una consulta, per exemple, i és una persona que té aquest problema, lo podem enfocar tal com ella deia, és veritat. Però dona la casualitat que nosaltres també en tenim d'ira. I és normal i és necessària, com ho diu la ira positiva, no? I té que haver com una mena d'educació, i aquesta educació és per als nens i és per als adults i per a tothom, que ajude a aquesta integració d'aquesta energia sense que faci mal a l'entorn. I en aquest sentit jo penso que hi ha un coneixement personal primer de per què m'he enfadat, per què m'he cabrellat. En segon lloc, és necessari, jo penso, haver treballat una mica en quines arrels són les que provoquen aquest enfado. I això passa el mateix quan es ve de fora. Si tu acceptes la ira teva, tens un camp immens de no identificació amb la ira. Nosaltres, des de la nostra perspectiva, sempre diem: tinc ira, però no sóc la ira.
I des de la perspectiva, en aquest cas, budisme zen,
no? Sí. Entonces, la no identificació obre mi un camp molt més creatiu, i aquesta ira pot estar enfocada en la creativitat, en fer coses, en imaginar, etc. Però té que haver aquest espai de coneixement, de no identificació, de buscar realment les arrels i obrir espai creatiu, perquè és una energia impressionant.
Sí, jo aquí diria que t'obria espai creatiu, una mica per complementar i ampliar. Crec que la força de la ira podríem comparar-la al foc. El foc el fem servir per cuinar. El foc el fem servir per escalfar la casa, no? Una llar de foc, però el foc crema. Aleshores, la ira ben canalitzada genera aquesta llar de foc que t'escalfa. Què diria jo que és positiu o negatiu, o potser faria servir generatiu o degeneratiu, és a dir, generatiu que genera vida? Doncs quan aquesta força em serveix per expressar un anhel, una necessitat, una frustració, i jo ara estic estudiant, aprofundint en les arts creatives dintre del món terapèutic, és a dir, com juntar les arts creatives amb el món terapèutic i d'acompanyament, i és molt potent aprendre a expressar aquesta força creativa que anomenem a vegades la ira, amb un dibuix, amb un moviment corporal, amb una dansa, amb una escultura, amb el fang, amb paper, perquè a vegades l'únic mètode que se sap és el cridar, el pujar el to de veu, i això pot fer mal als altres i a un mateix. En canvi, expressar-ho de manera creativa, arriba un moment a que això que he expressat, aquesta obra, què em diu? I aleshores tinc un diàleg amb l'obra com fruit de la meva ira. I aquest diàleg m'aporta molta llum i m'obre a veure doncs, les arrels d'on ha sortit.
Assumpció Salat, psicòloga.
La ràbia, diríem, des de l'aspecte psicològic, forma part de la part instintiva del ser humà. Els seres humans, per instint, tenim por, tenim ràbia, tenim tristesa, etc etc. I llavors, què passa? Que quan les situacions que vivim en la vida se surten de lo que nosaltres esperem, de les nostres expectatives, o ens fan sortir de la nostra zona còmoda, llavors és quan es disparen aquestes emocions, com la por, la ràbia, la tristor. Llavors això et provoca com un daltabaix interior que en lloc de sortir els valors, l'educació i el respecte els uns als altres, en surt la part més animal, diríem. En surt la part més instintiva, més primària, i d'alguna manera, com que hi ha aquest canvi de situació externa, no acabem de tenir les eines, o a vegades no sabem com fer-ho, per gestionar aquesta part instintiva. Llavors, perdem els valors, perdem l'educació, perdem el bon comportament. Però després també tenim aquesta part racional o psicològica, on nosaltres som capaços de poder anar un pas més enllà. Ja des del llenguatge, des de les capacitats cerebrals, podem anar un pas més enllà. Llavors, la ràbia té una funció en nosaltres, igual que la tenen els animals, fins que nosaltres no desenvolupem aquesta part racional, aquesta part de comprensió, aquesta part més mental que podem arribar a desenvolupar, que ens permet, com a éssers humans, gestionar la ràbia i davant de situacions externes que en un moment donat despertarien o desperten aquesta ràbia instintiva, nosaltres tenim aquest aspecte racional, mentalment, que va més enllà de l'amígdala, ho situaríem amb el lòbul frontal, que ens permet gestionar aquesta ràbia. I després encara anar un pas més enllà. Els éssers humans tenim la capacitat de gestionar la ràbia i de transcendir-la.
Sí, a veure, em sembla molt interessant el que diu l'Assumpció, i que hi ha una part racional que ens ajuda a gestionar aquesta part més emocional, més primitiva. Ara jo diria, i és algo que treballo en els retirs, que la veu de la ràbia es pot contrarrestar amb una altra veu, també emocional, com pot ser la veu de l'amor, la veu de l'anhel de calma, d'harmonia. I el que passa que quan la veu de la ràbia ens domina, les altres veus queden com a l'armari. I què bo seria si puguem fer com un diàleg intern entre la meva ràbia, la meva mala hòstia, com es diu el títol d'avui del programa.
Ja et podràs anar a confessar, Míriam. Sí, el fet de renegar aquí. I la Tessa s'hauria d'haver de confessar moltes vegades.
Total. La mala hòstia. I l'altra veu que tots tenim, que és una veu saludable, una veu que es vol relacionar, perquè som sers relacionals. Aleshores, la mala hòstia em separa dels altres. Però l'alegria, l'amor, la pau, les ganes de conviure m'apropen als altres. Aleshores, què passa en el meu interior amb aquestes veus? Què he fet amb aquesta veu més relacional, més que vol el caliu de l'altre, quan la ràbia sembla que l'ofega, però no la fa desaparèixer? I aleshores jo crec que és molt interessant fer aquest diàleg de veus.
La gent que viu constantment enfadada sovint es troba en un estat d'irritabilitat crònica, dius Tessa Vila, on la ira es converteix en la seva resposta per defecte davant les situacions de la vida, i aquest comportament sol amagar problemes subjacents més profunds que un simple mal geni. Quins són aquests problemes?
Exacte. Bueno, a vegades pot haver-hi temes, doncs, des de... Hi ha una part genètica, que, no?, que diríem des d'aquest temperament que és entre un 30-40% més genètic. Després hi hauria la part de caràcter, que és la que es va formant al llarg del temps i que, per sort, és moldejable, no?, perquè el cervell és plàstic i, per tant, si no, la meva feina no tindria cap sentit, si veiéssim que no hi ha possibilitats de canvi. I llavors després hi poden haver moltes situacions, no?, que poden ser des de trastorns que cursen amb aquesta irritabilitat i que per tant són trastorns que han venido para quedar-se, no?, que poden ser, doncs, trastorns de personalitat o estats d'ànims determinats, o que poden haver això, un dolor crònic, hi pot haver situacions d'injustícia, s'hi poden amagar moltes coses, traumes a vegades, uns mals vincles afectius durant la infància.
També problemes de salut física.
Exacte,
no? que afectin.
Exacte, apnees del son, diabetes, per exemple.
L'alimentació, evidentment, també pot afectar.
L'alimentació,
no?
Després, no cal, que, és a dir, no ens podem deixar el tema del consum de tòxics, no?, i de substàncies, és a dir, una persona amb una addicció, la seva conducta, el seu caràcter, canvia abans i després del consum. Abans estem irritables perquè tenim aquell síndrome d'abstinència, hem consumit i estem bastant estupendos, bueno, depèn de la substància, estem més irritable, per exemple, en el cas de la cocaïna, però després, en la búsqueda una altra vegada de la substància addictiva, tornem a estar irritables, no? I també és una conducta.
Sí. O sigui, estem, una altra manera de dir-ho és, seria mal humor crònic?
Sí, podria ser aquest mal humor constant, no? I llavors, gràcies a la consulta podem veure quines són les variables. Jo sempre dic que l'ésser humà és multifactorial, no? Llavors hi ha variables genètiques, variables d'aprenentatge, variables de situacions X, de traumes. Llavors, a vegades mous una fitxa i no sempre es mou tot l'engranatge, no? Depèn del pacient, hauràs de moure una fitxa o una altra, tot i que el problema sigui el mateix, que és un rondinaire i que té mala hòstia crònica. M'explico?
Sí, no, a veure, el problema aquí és que el mal humor crònic, si sintonitzem molt emissores, mitjans de comunicació, xarxes socials...
Sí. Exacte.
O sigui, l'ambient convida, tenir mal humor crònic.
Sí.
Exceptuant els programes d'humor, que són un servei públic, que ens ajuden molt,
Sí.
La resta...
Sí, sí. Clar, la resta ens deixa amb una insatisfacció constant, a part els reptes, doncs, que estem tenint amb l'habitatge, els reptes de la pol·lució, els reptes de les relacions que són difícils de gestionar, i tot
les
això
xarxes.
Genera una insatisfacció.
Les xarxes són un dels temes més forts. Sí. Almenys hi ha en general, però hi ha un límit d'edats, per exemple, petits, des de 10 anys pràcticament fins a 20 anys, en els quals aquest intercanvi a través de les xarxes genera moltíssimes frustracions. Per això jo penso que hi ha un tema important, que és de percepció, o sigui, de quina manera tens una percepció veritable o falsa de tu mateix i de l'entorn. Estas percepcions, té que haver mitjans educatius i de tot tipus i espirituals que ajuden a modificar aquesta percepció. Modifiques el punt en el que t'estàs enfadant perquè tens tota la raó, però és una percepció, a lo millor, completament distorsionada. Perquè no és fàcil tenir una percepció realment adequada, perquè hi ha molts judicis, patrons i molta influència, com deia la Miriam, no?, de l'entorn. L'entorn és tremendament fort, no solament l'educació, perquè el que se dice vulgarment, no?, o científicament a nivell neurològic, no?, l'epigenètica és, en aquest moment, un camp de condicionants molt forts en aquest sentit concretament. I l'aïllament és fortíssim. I l'estar... Bueno, actualment jo crec que... I és veritat, perquè ho conec directament, que el tant per cent de gent que arriba a entrar en la droga, a treure-se la vida, etc., ve en un tant per cent completament motivat per una percepció falsa d'ell mateix i de la realitat.
Que això hauria passat fa 30 o 40 anys? Tant?
Tant no. Actualment el bombardeig és increïble. Els 6.000 inputs com a mínim, que entren directament cada dia en el nostre cervell, és molt fort.
Sí, que el que costa és estar cada dia de bon humor.
Cada dia de bon humor, i bueno, també s'ho ha de proposar, sí. Perquè és passar pàgina, diguéssim, i proposar-t'ho. I bueno, gràcies per la pregunta, perquè em fas treure un somriure. Sí, sí, hem d'estar de bon humor. Jo volia...
I què alimentar? Què alimentes?
Exacte, què alimentes?
Què alimentes? Sí.
I hi ha un tema que la Tessa ha parlat de les addiccions, però jo crec que hi ha una addicció que no és a substància, sinó addicció a estar malament. És a dir, no em mereixo estar bé. Estic feliç, estic contenta... No, no, no puc estar contenta, no? És algo quasi automàtic...
Està massa malament tot, com per just...
Exacte, aquí. Aleshores, un entra en un estat d'insatisfacció constant, que a vegades té a veure amb el perfeccionisme i l'exigència. És a dir, si jo sóc molt autoexigent, doncs clar, i segons amb qui em comparo, i aquí les xarxes és on poden fer mal o no tan mal, depèn amb qui em compari, doncs clar, mai podré arribar a ser número 1, o només una vegada o dos, però només hi ha un número 1. Aquesta cultura que hem creat del número 1 fa molt mal, perquè cadascú és... com és, i aleshores hi ha aquesta percepció que, bueno, aquí entrem en un tema molt profund que ha portat la Berta, com em percebo jo a mi mateixa i com percebo els altres, i aquí és amb qui et compares. Cuidado amb qui et compares, perquè et pots comparar amb persones que t'estimulen a avançar, però pots comparar amb persones que et genera una depressió de que ets un zero a l'esquerra, no? I això genera, doncs, una insatisfacció constant, i l'addicció està insatisfet.
I després hi ha moltes demandes que vinen a la consulta, que és des de l'estat d'ànim depressiu, no? Des d'altres demandes, des d'angoixa, des de pors, i en el fons darrere hi ha una ira mal gestionada. Aquella persona està trista, però en el fons jo el que em dedico a la consulta és a fer-lo enfadar amb aquella persona.
Què dius? Aviam, tu ho pots tornar a repetir, això?
Per exemple, et ve una persona i que la seva parella l'ha deixat, no? I llavors jo l'animo a que s'ha d'enfadar, perquè quan ens enfadem, llavors obtenim aquesta energia per tirar endavant. I li he de dir què més ha de passar perquè et disgustis i tinguis aquesta energia, no? Perquè no tindre ira és molt perjudicial. Jo, hi ha gent a la consulta que estic tota la consulta, i a més els meus pacients, si m'escolten, diran totalment és la Tessa, que estic tota la visita enfadant-los. Perquè si no, no fan un clic, no fan un punt d'inflexió, no pren una decisió. Quantes vegades més aquesta persona t'ha de ser infidel perquè el deixis? T'ha sigut infidel 5 vegades, et pots, si us plau, disgustar i donar un cop sobre la taula i dir prou, ja en tinc prou. Llavors, aquella persona està trista, però si en el fons aprofitem aquesta energia de la ira que dèiem, aquella persona, doncs, li posarà límits, es separarà, no? I dirà, doncs, o per exemple, jo amb la feina, a mi em va passar, no? Hi va haver un moment que vaig dir prou, aquesta situació laboral, que jo estava de coordinadora en un centre, i vaig dir prou, no pot ser, perquè a nivell econòmic no em compensa, assumeixo moltes més responsabilitats, i vaig dir, monto el meu despatx.
Sí, i clar, gràcies a la ira, no?
Gràcies a la ira, perquè sí. Si no, jo estava trista, en el fons, i cada sí. Vegada estàs més trist.
Un segon, només una petita repregunta, i escoltem de seguida la Míriam. Llavors, m'agradaria saber una miqueta més en detall com ho fas per fer enfadar la gent. És a dir, tu... M'imagino que el volum de veu no és aquest, no? És a dir, que tu et poses com...
Bueno, depèn. Jo jugo molt des de l'humor, a mi m'encanten, els grunyons i els rondinaires, m'ho passo molt bé. Sí, m'ho passo molt bé, perquè... En el fons, si els apretes, són molt més vulnerables del que sembla, no? I ells mateixos, si tenen una bona motivació al canvi i tenen ganes de canviar, si se n'enriuen d'ells mateixos, doncs és el millor, no? Sí. I per tant, poden fer un anàlisi molt introspectiu, molt interessant. Com ho faig? Doncs això, a partir de l'humor, a partir de mirar quins esquemes cognitius tenen, a partir d'emmirallar-los perquè se'n donin compte, no? Potser algú li dic, ostres, la teva dona quedarà ben descansat el dia que no hi siguis, no? Llavors aquella persona riu i sembla una tonteria, però connecta, no? I llavors treballem des de l'empatia, perquè a vegades jo puc estar molt enfadat. Hi havia un pacient que tenia una malaltia, li havien diagnosticat una malaltia crònica greu, i la seva dona li va dir, jo t'apoyo, estic al teu costat, et recolzo amb tot. Però canvies l'actitud o jo me'n vaig, no? És a dir, ja
perquè
tenim la malaltia...
Perquè era una persona amb molt mal humor...
Clar, sí. perquè et tens com una espada de Damocles, no?, que diuen, a sobre, i llavors és normal que no estigui tirant coets, no?, el meu dia a dia, però perquè jo estigui trista o estigui enrabiada no significa que hagi de maltractar la gent del meu costat i del meu entorn. Llavors jo he de poder posar límits amb aquesta persona, no?
Sí, aquí també obre la Tessa un altre
Malo.
Àmbit, perquè n'hem obert molts al llarg del programa, a veure si podem anar concretant-ne algun, perquè aquest que és la persona que sent totalment justificada la seva actitud i el seu mal humor.
Clar. Aquí hi ha, bueno, jo és que just ara recentment estava acompanyant a una persona que em deia, bueno, tinc aquesta bomba dintre, tinc aquest mal humor, sobretot amb un amic, però també amb altres persones, però no em permeto expressar-ho. I vam fer el que comentava abans de les arts expressives. Doncs a veure, dibuixa-ho. I clar, el dibuix...
Per força expresses.
Expressa perquè et saltes la part racional que reprimeix de que no és correcta, perquè, clar, la persona que té aquesta ira reprimida, en el fons té una por de que es trenqui la relació, o de fer mal, o de que es cremi, no?, que em cremi, que aquesta bomba que tinc a dintre, si la trec, acabo jo més cremat que ningú altre. I això fa que sigui com una olla a pressió, em deia ell, és que tinc una olla a pressió, no? Aleshores, i el que va dibuixar, el que va sortir, que era com un foc i tapat i tal, dic, bueno, què és per tu això? I diu, una olla a pressió. Val, doncs, on podem trobar vies per anar deixant sortir aquesta pressió perquè no exploti i et faci desaparèixer, diguéssim, metafòricament, sinó perquè realment li puguis donar una via de sortida saludable.
I que després hi ha molta gent que utilitza malament les eines, és a dir, tenen un objectiu determinat i la forma en com el volen aconseguir és erroni, no? Jo poso l'exemple a vegades de la meva àvia, no? La meva àvia tenia 100 anys, era adorable, estupenda, i vaig tenir parella, llavors vaig estar, doncs, un mes que no la vaig anar a veure, no? Llavors, li vaig dir, àvia, perdó, que fa un mes que no et vinc a veure, no? I em va dir, al revés, tu ara estàs fent la teva vida, agraeixo moltíssim, ai, quina estoneta, que bé, encara que estigui mitja horeta, etc. Una altra àvia diria, et sembla normal que no vens a veure la teva àvia, que té 100 anys, no és allò que diguis, puc anar-hi d'aquí 2 o 3 anys, eh? Sinó que, clar, tenim 100 anys, no? Llavors, l'estratègia ha d'estar molt enfocada en aconseguir allò que vull, no? Que és el que comentaves, una mica, des de... Quines eines tinc? Tinc habilitats socials que a vegades no en tenen. És a dir, a vegades la intenció és bona, però ho fan fatal, no? I acaben aconseguint l'efecte contrari.
Hay un tema en estas eines, no? Hay el tema de l'art, estic completament convençuda. La dansa és impressionant en aquest sentit, ballar.
Sí, totalment d'acord.
Impressionant com a eina de alliberament de la ira. Pot haver moltes, hi ha algunes que sembla que són molt sutils i són molt profundes. I en aquest sentit, per exemple, abans parlava del caminar, no? Penseu que consciència de la planta dels peus, les danses que peten foc a terra, són impressionantes. Bueno, los chinesos anomenen un punt que hi ha en la planta del peu, concretament molt estudiat en reflexologia, que li llaman sukusin, la tercera ànima, no? I perquè és un punt de drenatge perfecte. Aleshores, és una eina que pot ser simplement que camines plenament conscient, de la planta dels peus, com si te surt la ira o el malestar. Ahí, com una visualització, podríem dir, i sentir que realment és cada passa i que és la següent i que no arrossegues el passat i la història passada, sinó que estàs justament aquí. I si no poses bé el peu aquí, no pots posar el següent, perquè estàs fent caminar, no? Ese caminar, inclús en ritme, també, és tot el que s'anomena biodanza, és extraordinari, justament com una eina que és art també, però que és corporal. I a nivell corporal n'hi ha moltes eines. La respiració, evidentment, és una evident. Però també és crear aquest espai que deia jo abans. O sigui, has de ser compassiu amb tu mateix. O sigui, no, ningú t'ha dit que siguis perfecta, perquè ser perfecta és una neurosi com un camió. Per tant, millor no en ser. No?
Clar, i amb això d'aquesta somatització, el que ajuda, que estic totalment d'acord, a sortir de la narrativa. És a dir, si exacte, tinc ira i jo li dono suport en aquesta ira que tinc amb una narració de que per això, per l'altre, perquè tal, perquè qual, encara la faig més gran. En canvi, quan somatitzo, vaig al cos, a una presència en què me n'adono, doncs, de la planta dels peus, el moviment, l'apertura, escolto el meu cos i aleshores surto d'aquesta narrativa mental que fa... que posa més llenya al foc, per dir-ho d'una manera.
Què en pensa la Berta Meneses de les persones a les quals al·ludíem ara que veuen plenament justificat el seu mal humor, el fet d'estar amb aquest temperament un dia rere un altre degut a una malaltia, degut a circumstàncies X, o bé perquè ho identifiquen amb el seu caràcter i diuen jo sóc així, sempre he sigut així... Sóc explosiu, però m'estimo més ser així, no? Per exemple, que no pas hipòcrita, no? O sigui, què en pensa de les persones que d'això n'han fet una identitat?
Una persona que treballa a nivell profund, encara que sigui simplement silenci i pràctica de la respiració conscient, se n'adona que, a part d'aquest personatge, que en el qual està identificada i que l'està donant una mala vida horrorosa per aquesta identificació, n'hi ha un altre nivell de jo molt més profund que pot abraçar, perquè no és canviar, és simplement una acceptació que abraça. Abraçada, me refereixo, no sé si m'explico en català.
Sí.
Però és adonar-se de que amb un mateix s'ha de ser tremendament compassiu, però no des d'una imaginació, no des del pensament positiu, no, me refereixo a una narrativa diferent, com ho deia ara Miriam, no? Sinó a un contacte, contacte real amb allò veritable que tu ets. Jo sempre dic, mira, això que te preocupa tant, tens que canviar-lo, perquè... quan abans millor, perquè això es va morir en les teves neurones, saps? O sigui, està ahí gravat. Quan tu moris, d'això no queda res, de mal humor i de més. Per tant, per poder viure d'una manera més harmònica, no estiguis tota la vida narrant esa mitja ampolla buida, no estiguis alimentant el llop, com deia l'Índio, no? El llop aquell que te fa la vida impossible. El teu cor, alimentar l'altre vol dir que contactes amb un espai profund teu que pot abraçar qualsevol tonteria que tinguis.
Sí.
I entonces se genera una actitud de molt més humor i molta més compassió i molta més amor i està, i rius una mica de les mateixes tontades que has fet o has dit.
T'informo, Tessa Vila, perquè en siguis conscient, que et trobes a l'Ofici de Viure, és la primera vegada que vens, que és un programa de psicologia i espiritualitat. Tu una mica avui, exacte, representes la part psicològica, però la Míriam Subirana i la Berta Meneses la part d'espiritualitat profunda, com pots constatar. Creiem que és des del punt de vista de la proposta que fem al programa que es complementen una i l'altra, i on no arriba la psicologia, arriba l'espiritualitat. Aquest és el nostre plantejament.
Molt bé, molt bé. Sí.
Aquí, jo diria així, en resum o en breu, aprendre a evitar, amb H-A, no amb E, evitar la teva història des d'un altre espai. Perquè la ràbia generalment està connectada moltes vegades amb el que ha passat. I, evidentment, ens influeix en generar un present de malestar i en no veure un futur millor, no? Aleshores, si aprenc a evitar, és a dir, a viure la meva pròpia història, que no vol dir que l'haig de transformar o traspassar o superar, no? No, tinc que superar la meva història. No, és la teva història, però la pots viure, evitar, des d'un altre lloc. I aquest lloc, per mi, és el que Ibrahim diu el nucli del nucli. És a dir, és l'espai sagrat interior, és la teva essència, és la teva llum. I si tu evites de viure la teva història des d'aquest espai sagrat, la ira es converteix en ratxos de llum com el sol que ens il·lumina.
Que poètic, eh? Que bonic.
Sí. Hi havia un mestre sent que deia davant de qualsevol cosa, no? Abans tenies ira, abans eres un depressiu, abans eres el que vulguis, no? I ara, que has descobert aquest espai misteriós i sagrat en terra teu, què? Diu, s'ha anat? Diu, no, no, segueix igual. I llavors el que canvia? I sí que ara no me preocupa.
Ah, exacte.
O sigui, tinc la capacitat d'estar abraçada, no?
Total.
Que fa, perquè davant de determinats estímuls, pot ser que surti otra vez, funcione la dopamina o la serotonina, o al contrari, el cortisol, no? I aleshores, és totalment genètic, o és totalment de l'educació o de les pressions a què hem estat sotmesos.
Sí, que això deu ser inevitable. M'imagino que la mateixa Berta, no?, també ho deu viure així, no?
Tant,
que és inevitable que en algun moment no, que es dispari algun mecanisme de tota la vida. Però la diferència deu ser aquesta, no?, que la Berta Meneses ara ja no li preocupa tant com li preocupava abans, potser, no?
Ja no em preocupa i cerco justament els mitjans del que parlaven abans, no?
Sí. I com deia Aristòtel, deia, enfadar-se és molt fàcil, però trobar la persona adequada, en el moment adequat, de la forma adequada, en la intensitat adequada, és complicadíssim, no?
Exacte.
I aquí és on lluitem tots a buscar aquell equilibri.
Frases que tu has escoltat a la consulta, Tessa Vila. Soc una bomba a punt d'esclatar, no? Una mica la línia que ens comentava també la Míriam. Ningú no m'aguanta. No vull ser així, però no ho puc controlar. Per tant, la persona pateix, tal com comentàvem abans, doblement, no? Pel seu malestar i pel rebuig que percep al seu voltant.
Exacte. La gent, és a dir, ells ho viuen des d'un malestar molt important, ells són els primers que no els interessen, no? És com quan tenim un nen amb moltes rabietes, que el primer que no li interessa és el nen, tot i que els pares ho pateixin a casa i busquin aquella psicòloga infantojuvenil, no? I després, per això que dèiem, perquè el meu context a curt termini em fa cas, però a llarg termini s'aparta. Llavors tinc aquell estil comunicatiu doncs, més agressiu o, a vegades, més emmascarat, que és el que comentaves, Míriam, no? Des d'aquesta part més passiva-agressiva, que és més des de la ironia, no? Des de tenir un punt que va més enllà, com més des del càstig.
I
no?
Aquest estil comunicatiu pot ser, entre cometes, herència d'un pare, per exemple?
Exacte. Mira, per exemple, hi ha Bandura que fa un experiment que és molt interessant, que parla doncs, com els nostres models, el que nosaltres veiem, que també lligat amb el que deia la Berta, amb el tema de les xarxes socials, no? Que veiem molta agressivitat, vídeos, etc. Això després fa que reproduïm una conducta més agressiva. També tenim una tolerància més alta a l'agressivitat, amb les sèries que podem veure al vespre, no? I el contingut en xarxes. I això, clar, genera que tota la nostra societat estigui com molt més irritable, més pro a fer aquest tipus de conductes que poden interferir molt amb aquella persona i que serà un model d'aprenentatge. Després, els vincles que nosaltres haguem tingut efectius, doncs igual, si tinc un vincle més desorganitzat o més insegur. Després també es parla molt de que la gent que tot el dia està irritable té una hiperactivació, és a dir, està tot el dia focalitzat en que la gent és hostil, és a dir, creuen que el món és hostil, que la gent va en contra d'ells, i realment no és així. Si jo vaig amb una dependenta del supermercat i és antipàtica amb mi, jo li dic, perdona, on estan els cereals? I és antipàtica, no té res a veure amb mi. Potser aquella persona està cansada, li fan mal als peus, li han dit que ha de treballar el dia de Nadal, m'ho invento, no? I poden haver moltíssims factors. Però aquella persona que està irritable i enfadada amb el món ho assumeix com algo personalitzat cap a ell. No?
Les persones que veniu de fora de Barcelona, com la Míriam Sobirana, a tu no et fa la sensació que quan entres a Barcelona en l'ambient hi ha més irritabilitat que fa, per exemple, 10 anys?
Sí, i costa més conduir, o sigui, la gent com condueix... Dius, uf, no? Com que dic, jo aniré a poc, perquè aquest passa per aquí, aquest per allà, l'altre. I després també, clar, gent que creu al carrer mirant el mòbil i en vermell. I tu vas conduint i has d'anar com molt, molt en compte. Aleshores estem enganxats al mòbil, estem enganxats als nostres pensaments i aleshores anem caminant i no estem presents... perquè el que deia la Berta de caminar, si pots caminar una mica, si t'ho permet el cos caminar, doncs quan caminis estigues present en aquest caminar. De manera que això et porta al cos, et porta a gaudir del moment. I també el que passa és que si tu internament, quan tens un espai en què no estàs ocupat amb alguna cosa que has de fer i tens un espai mental, si aquest moment, en comptes de dedicar-lo a respirar, a mirar el cel, a relaxar-te, et dediques a alimentar la història que dona llenya a la teva irritabilitat, doncs arriba un moment que, clar, estàs irritat per coses inexistents.
Ho hem de deixar aquí, tot i que, sí, endavant, Berta, hem d'acabar.
No, iba a dir que és aquest tríptic o tres actituds. En primer, stop. Para. En segon, mira. Look, mira. Perquè si la percepció està distorsionada ja tot va malament. Perquè quan mirem no veiem, sempre estem mirant l'aparença i l'aparença ens molesta. I després és quan conscientment fas. Estic aquí, sento l'aire, tinc que esperar l'autobús, no cal que saqui la cap. Correcte.
Berta sí. Meneses, Míriam Sobirana, Tessa Vila, moltes gràcies, senyores.
Moltes
ha estat
gràcies.
Un plaer.
Gràcies.
Fins una altra. D'aquí uns instants tancarà el programa Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui, Sergi Torres parlant-nos de l'ajut, de l'ajuda, de la petició d'ajuda, però en aquest cas no necessàriament a una altra persona o a altres persones. De què estem parlant exactament, Sergi? Ben retrobat.
Gràcies, Gaspar. Estem parlant d'algú que és subtil, que és molt malentès, perquè es porta dins del món de la religió, de la fàbula, del misticisme, però en realitat, si ho podem aterrar, intentaré aterrar-ho el màxim possible, perquè és una via d'ajuda inconmensurable. Quan mirem, ens enfoquem en la natura, veiem que hi ha una intel·ligència, hi ha uns processos que estan governats per una intel·ligència. Anomenem-la intel·ligència natural, si volem. Si mirem el planeta, veurem que hi ha una intel·ligència planetària que governa els processos del planeta. Anomenem-la intel·ligència planetària. Si mirem l'ordre del sistema solar, de les galàxies, de l'univers, veurem que hi ha una intel·ligència que està governant aquests processos. Les mateixes galàxies tenen forma helicoidal, hi ha una proporció, hi ha una matemàtica. Al darrere hi ha una intel·ligència no humana, que els humans no entenem, però de la que formem part, estem vinculats tant al planeta com a la natura com dins de l'univers. Per tant, dins la nostra vida, les nostres relacions, la nostra forma de relacionar-nos amb nosaltres mateixos, amb la nostra família, estem dins d'aquesta intel·ligència, no estem separats. Llavors, la proposta és, si això és així, per què no aturar-me un cop al dia i demanar ajuda a aquesta intel·ligència de la qual formo part? El meu propi cos físic, els processos fisiològics del meu cos físic no responen a la meva intel·ligència personal, responen a una intel·ligència de la natura fisiològica. Per tant, estic imbuït, estic ple d'aquesta intel·ligència, sol·licito ajuda. Sol·licito ajuda perquè aquesta intel·ligència que governa l'univers ajudi a portar ordre en aquesta relació. Sol·licito ajuda a aquesta intel·ligència planetària, a aquesta intel·ligència de la natura, perquè m'ajudi a portar ordre en aquesta malaltia que estic experimentant. I no hi ha final. Podem aturar-nos, invocar, recordar que formem part d'aquest conjunt intel·ligent, natural, que està disponible sempre, i demanar ajuda, demanar ajuda.
Sergi, moltes gràcies. Que
gràcies,
tinguis molt bona setmana. Fins dissabte.
Gràcies.
Als oients i les oients també. Moltes gràcies.
Taxis, pampallugues, algun cop de què hem anat.
Mira els ocells, ja han arribat, torna a ser estiu. Ja han arribat, torna a ser estiu. Tots dos al llit, lentament et vas adormint, a poc a poc.
Que dius que em quedi, que aquest cop ho veus tan clar, que jo podria ser l'home que un dia et recollís quan surts de treballar, i jo que em sé el final de la comèdia, que a casa teva he estrenat més d'un raspall. Dec portar un cartell que diu imbècil, perquè m'acabo quedant. Amb
traïdoria.